Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Els 11 acusats del cas Bemba han celebrat la sentència absolutòria. El jutge creu provat que els fets de la nit del 27 de setembre del 2003 van derivar de l'actuació de la policia, que era inicialment innecessària, i absol de qualsevol càrrec als 11 detinguts. La sentència és apel·lable. I el casal Can Capablanca organitza una jornada de solidaritat amb els tres cantants rapers condemnats per les lletres de les seves cançons. Es tracta del sabadellenc Elgio, Pablo Hasél i Baltònic. Justament aquesta tarda s'ha sabut que Hasél ha estat condemnat a 2 anys i 1 dia de presó per una sèrie de tuits i una cançó. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Primera final del Centre d'Esports Sabadell en aquest tram final de Lliga. Així es pot catalogar el duel d'aquest diumenge contra l'Atlético Saguntino a la Nova Creu Alta.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest divendres dia 2 de març amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell amb un cel parcialment ennuvolat. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a Jordi Toda. Bona tarda, Jordi.
Hola, tot i que la inestabilitat va de baixa, encara hem de parlar avui divendres d'una tarda on la nuvolositat anirà augmentant de sud-oest a nord-est fins que el cel quedarà cobert pràcticament arreu. Esperem algunes precipitacions, sobretot al terç oest, tot i que al final del dia podran afectar qualsevol punt del territori. Seran febles en general, tret del Pirineu i del Prepirineu Occidental, on podran ser una mica més abundants. La cota de neu voltarà els 1.500 metres al Pirineu Occidental i 1.700 metres a la resta del territori. El vent, que ha sigut molt destacable el dia d'avui amb tendència a la baixa, tot i que serà encara destacable al Pirineu, sobretot en el sector occidental. La temperatura que quedarà sense masses canvis. De cara al cap de setmana esperem dues jornades variables però amb força estones de sol en general. Dissabte, molts núvols a l'inici i final del dia, però amb més sol al migdia. Algunes precipitacions de matinada, sobretot al quadrant nord-oest, tot i que podran afectar també altres punts del país. Al vespre podran aparèixer nous ruixats al vessant sud del Pirineu i Prepirineu Occidental. Seran febles, en general, amb una cota de neu al voltant dels 1.600 metres. Diumenge ens llevarem amb cel força nuvolat, però amb el pas de les hores aquesta nuvolositat es trencarà i quedarà un dia mig ennuvolat, en general, tret del quadrant nord-est, on el cel es mantindrà força ennuvolat. Pot ploure de matinada en alguns punts del terç oest i caure algun ruixat amb el pas de les hores d'oest a est. La cota de neu que voltarà aquesta jornada als 1.700 metres. La temperatura més alta dissabte i semblant de cara a diumenge. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, l'AP7, que hi veiem 5 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord cap a Girona, a l'alçada de Barberà del Vallès. A la B30, en ambdós sentits de la marxa, veiem retencions també a Barberà i a Cerdanyola, 1 quilòmetre per banda. També, si mirem a la C58, trobarem que hi ha 3 quilòmetres i mig de circulació amb congestió, Montcada i Reixac, per cap a Terrassa. També veiem a Sant Quirze, amb els dos sentits de marxa, 2 quilòmetres, tant cap a nord com cap a sud, i baixant cap a la ciutat comtal, cap a sud a Barcelona, Montcada i Reixac, 3 quilòmetres i mig de circulació amb retencions. Per tant, si heu d'anar cap allà, paciència. Els 11 encausats del cas Bemba han celebrat la sentència absolutòria. El jutge creu provat que els fets de la nit del 27 de setembre de 2003 van derivar de l'actuació de la policia, que era inicialment innecessària, i absol de qualsevol càrrec als 11 detinguts. Manuel Quesada, portaveu dels encausats del cas Bemba, creu que la resolució judicial els dona la raó.
Aquesta sentència reafirma el que hem estat dient durant 14 anys. Que aquella situació la va generar el PSC amb la seva forma d'actuar, Manuel Bustos amb la seva forma de dirigir la política sabadellenca de forma autoritària, va intentar escarmentar a un sector de la joventut de Sabadell que era crític amb les seves polítiques i que en aquell moment diguem que freqüentava l'esmentat Bar Bemba.
En la sentència també s'especifica que l'actuació de la policia es va fer a petició de l'aleshores alcalde, Manuel Bustos, qui tenia, segons afirma el text, el desig de provar la unitat antiavalots de la policia municipal. Víctor López, portaveu dels encausats del Bemba, s'ha referit així al comunicat que va publicar el Sindicat Professional de Policies de l'Ajuntament de Sabadell el passat 9 de febrer.
Aquella manera de fer, on hi havia un xèrif que manava, que ordenava, en quin moment s'havia de carregar, que acabava amb desenes de detinguts, amb persones al taulí, amb partes mèdics, aquesta manera de fer s'ha d'acabar. I també, en aquest sentit, considerem que ho hauria de tenir molt en compte el Sindicat Professional de la Policia Municipal, que, malgrat ser minoritari, va emetre fa uns dies un comunicat reafirmant la versió dels policies.
El jutge també creu provat que l'actuació policial que va carregar contra els joves al carrer Concepció i al bar Sol Guinac, al carrer Sant Cugat, va ser fruit d'una decisió desencertada de les autoritats que en aquell moment es van desplaçar al lloc dels fets, fent referència a Bustos i al seu germà, el també regidor Francisco Bustos. De fet, aquella actuació els joves van denunciar a la policia, però la causa no va prosperar i es va acabar arxivant. Oleguer Preses, exjugador del Barça i encausat pel cas Bemba, es referia així a la denúncia dels joves contra els agents.
La denúncia que es va arxivar, no? Com hem dit aquí a la roda de premsa, que es va arxivar de tota una part del jovent de la ciutat denunciant totes aquestes actuacions i agressions policials que van patir, doncs no s'hauria d'haver arxivat i segurament avui estaríem celebrant, no?, un altre tipus de sentència, però sense cap mena de dubte content.
Qualsevol de les parts té ara 10 dies per recórrer la sentència. Els encausats, però, ja han avisat que la sentència és una condemna política per Bustos i el PSC.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El carrer Sant Pere serà el primer que es tallarà el trànsit per convertir-lo en zona restringida pels vianants. Això serà abans d'aquest estiu, ara que les obres de l'estació de la Renfe Centre deixen espai públic alliberat. Així ho ha assegurat l'alcalde Matías Serracant en una entrevista a la xarxa.
Tallem carrer Sant Pere, que és un carrer que forma l'anella de mobilitat més petita, diguem-ne, la més propera a l'àmbit de vianants, i a partir d'allà, no, tot es aniran fent tota una sèrie d'actuacions importants perquè el centre de la ciutat, que és un centre comercial i social, cívic, tingui la dimensió que tenen altres centres, Granollers, Terrassa, amb els que ens podem comparar. I això passarà abans de l'estiu, perquè el que volem és que un centre urbà sigui un centre potent, no?, estratègic de la comarca.
Aquest ha estat un dels projectes de ciutat que ha repassat l'alcalde, però també ha parlat d'altres temes. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Serracant s'ha referit al tancament de la zona hermètica, tan anunciat però que no acaba d'arribar per les mesures cautelars que sol·liciten els locals d'oci, algunes encara per resoldre. L'alcalde ha reconegut que el nou pla d'oci hauria d'haver estat configurat abans del tancament, tot i que defensa que no tenen alternativa.
Se'n diu prevaricació quan tu has de fer una cosa i no la fas. L'administració municipal ha de tancar. És que no es pot no tancar. No? L'administració té unes normes de funcionament. Ens les podem saltar quan estan en joc, diguem-ne, llibertats bàsiques. Però en aquest cas, la norma és molt clara, tenien 5 anys per tancar i, diguem-ne, i nosaltres no podem mirar cap una altra banda. Malgrat puguem pensar que ara amb 5 locals allò no està malament, però no és discrecional, no és criteri polític.
Serracant també ha valorat la tasca del govern quadripartit en aquesta legislatura i ha deixat la porta oberta a repetir la coalició en la propera.
Fem un balanç molt positiu de la feina feta i, per tant, que d'aquest balanç positiu se'n desprendria que, depèn de la, diguem-ne, de com quedi constituït el proper ple, es podria revalidar o no, si es dona la majoria, un govern ampli d'esquerres, perquè creiem que aquest és el govern, en aquest moment, aquest era el millor govern que podia tenir la ciutat i, per tant, si arribem en el context del 2019 amb una aritmètica similar, seria bo, no?, que el que ha començat a fer aquest govern pugui tenir continuïtat.
En l'entrevista a la xarxa també s'ha tractat la gestió de l'aigua a Sabadell per part d'una empresa relacionada amb activitats en paradisos fiscals, com ha recordat el mateix alcalde. L'Ajuntament té pendent d'aprovació l'expedient tarifari que pot acabar repercutint l'augment de prop del 5% del cost de l'aigua en els sabadellencs.
I Sabadell no disposarà d'un pla de mobilitat durant aquest mandat. Així ho ha denunciat avui el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Carles Rossinyol, després de l'anunci fet en l'última reunió de la taula de mobilitat.
Quasi després de 3 anys de govern, no tenim pla de mobilitat, no tenim dades fiables per prendre decisions i el que està clar és que tenim més problemes de mobilitat, perquè això només anar pel carrer i intentar te moure, em sembla que és evident, i a més tothom es queixa d'això, per tant és una evidència.
Des del govern municipal asseguren que s'està treballant en aquest document, però que té un termini d'execució de 18 mesos. És a dir, no estaria enllestit abans de les pròximes eleccions municipals. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des del grup municipal de CiU alerten que no disposar de dades de mobilitat actualitzades de la ciutat està fent que es prenguin decisions amb efectes negatius.
Mesures importants se n'estan prenent ara. I a més, el que ens van dir que continuarien, que les mesures són aquestes, d'anar peatonalitzant carrers i d'anar estenent la xarxa de bicicleta, cosa que ens sembla fantàstic. Però ens sembla fantàstic amb dades, no com un plantejament purament i únicament ideològic.
D'altra banda, des de Ciutadans també fan les seves demandes en matèria de mobilitat. Proposen la connexió viària dels barris de Gràcia i Can Feu un cop acabades les obres del soterrament dels ferrocarrils. La formació taronja considera necessari enllaçar el carrer Júpiter amb César Torres i els dos trams del carrer Caresmar per garantir la mobilitat dels veïns, tal com fa anys que demanen. El regidor de Ciutadans, Ramon García, ha lamentat que l'anomenat sector dels Planetes ha estat pràcticament un gueto des de la seva construcció, perquè està envoltat de barreres físiques, i considera que el soterrament pot ser una oportunitat per canviar aquesta situació.
I el PSC considera que el govern municipal menysprea les propostes de l'oposició. Segons els socialistes, el quadripartit rebutja iniciatives necessàries per la ciutat, contestant amb la frase «ho estem treballant». Això inclou temes com les parades per baixar de l'autobús, per seguretat, o l'oferta de feina a persones discapacitades en licitacions públiques. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Els socialistes pensen que és il·lògic que les forces d'esquerres que formen el govern hagin rebutjat, per exemple, la moció del PSC per permetre a les dones que puguin sol·licitar baixar de l'autobús entre dues parades durant la nit, per tal de reduir el trajecte fins a casa i incrementar la seguretat. El primer secretari del PSC de Sabadell, Pol Gibert, es mostra crític amb el govern.
L'Ajuntament s'ha més preocupat per intentar dividir o construir trinxeres entre els grups de l'oposició i el govern, en comptes de valorar políticament i socialment si el que presenta l'oposició té algun valor i si és positiu per la ciutat. I això sí que ens preocupa, perquè creiem que les propostes que es fan de diferents polítiques, també del PSC, però també d'altres, doncs poden tenir interès i poden millorar aspectes de la ciutat, i que l'Ajuntament simplement no les té en compte, doncs perquè no venen dels seus propis partits de govern, en aquest cas, no? I això em sembla no és tan sectari i preocupant, perquè no contribueix a la millora de la ciutat.
D'altra banda, el PSC denuncia que el govern incrementa la despesa en revistes municipals mentre deixa desaparèixer Diari de Sabadell, practicant allò que tant havia criticat quan estava a l'oposició. Gibert critica la manca de coherència d'incrementar en 77.000 euros la partida per al Sabadell Informatiu, mentre que quan el PSC estava al govern rebien reiterades queixes des de l'oposició per la publicació del butlletí Sabadell a prop.
I el casal Can Capablanca organitza una jornada de solidaritat amb tres rapers condemnats per les lletres de les seves cançons. Es tracta del sabadellenc El Guió, Pablo Hasél i Baltònic. Justament aquesta tarda s'ha sabut que Hasél ha estat condemnat a 2 anys i un dia de presó per una sèrie de tuits i una cançó.
L'acte se celebrarà demà a la tarda, a 6:45, al casal Can Capablanca. Els organitzadors parlen d'una jornada solidària antirepressiva per denunciar la persecució política que aquests tres músics estan rebent per part de l'Estat espanyol. Héctor Rodríguez, un dels responsables de l'acte, n'explica el seu format.
El que s'ha pensat és que és, bueno, fer una espècie de xerrada en què ells puguin donar la seva opinió sobre temes com llibertat d'expressió o el paper de la música en pel que fa a la llibertat d'expressió. Una mica en aquest format, també com els ha afectat a ells la repressió que estan vivint, perquè ara els tres estan condemnats, llavors ens poden donar una mica una visió sobre tot això.
Aquesta tarda s'ha fet públic que el raper lleidatà Pablo Hasél ha estat condemnat a 2 anys i 1 dia de presó i a pagar una multa de 24.000 euros. La condemna és semblant a la que el sabadellenc Elgio va rebre per enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons. El músic considera que la justícia només persegueix els continguts antifeixistes.
Aquí ens estem donant compte de que els límits sempre els tenim els mateixos, els antifeixistes, se'ns està perseguint a nosaltres per criticar el sistema i no, per exemple, que cançons de rap masclistes, per exemple, que es faci com aquest rebuig a la dona pel simple fet de ser-ho, o cançons que inciten a la violència contra les persones migrants, etc.
El tercer participant de la taula rodona serà Josep Valtònyc, també condemnat a 3 anys i mig de presó per ofenses a la corona.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Zippo començarà a treballar amb una nova casa residència a Castellarnau. L'equipament es posarà en marxa a l'abril, com ha avançat el gerent de la Zippo, Xavier Martínez.
Tenim previst al mes d'abril la inauguració d'una nova llar residència, d'acord, que està ubicada a Castellarnau. És aquesta llar residència pertany a la fundació que abans et feia esment en principi, i en aquí tenim previst donar servei a 12 usuaris. És una casa excel·lent, vull dir, perquè és una casa que té molts serveis, que podem gaudir de molts serveis, té inclús piscina.
La notícia arriba l'any que l'entitat compleix 50 anys.
I per celebrar-ho, que el 1968 un grup de pares i mares van ajuntar-se per fer aquesta cooperativa per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual, Zippo vol celebrar l'aniversari amb actes repartits per tot el 2018. L'acte central, però, serà el dia 7 de juny i volen que siguin a la Faràndula.
Tenim previst fer un acte el mes de juny, que serà un acte, diguéssim, que és l'acte central, que la nostra idea i il·lusió és poder-lo fer en el Teatre de la Faràndula de Sabadell, i serà un acte que volem també que sigui un acte obert a tothom, a tota la ciutadania, com abans deia, perquè també ens conegui més tothom, pugui participar i d'alguna manera també puguem explicar que fem 50 anys.
Actualment el servei del centre ocupacional treballa amb 100 persones que es troben entre el servei de teràpia ocupacional, grups incrustats al món laboral i un col·lectiu sènior per a majors de 55 anys. Martínez creu que en qualsevol augment dels serveis passa per millorar el finançament.
La legislació que hi ha no permet que les empreses privades puguin fer donar aquests ajuts o poder subvencionar alguns projectes, perquè entenem que amb el format fundacional, per la part assistencial, d'alguna manera, fiscalment, és més interessant per les empreses i particulars.
Zippo s'encamina ara cap a una bicefàlia, la cooperativa original, que compta amb uns 300 socis, dedicada a l'àmbit del treball, i una fundació que farà de paraigües del centre ocupacional i de la part assistencial. D'aquesta manera, empreses i particulars podran col·laborar econòmicament amb Zippo, un fet que la forma de cooperativa no permet.
El 99% de les composicions per a cobla són ballades al voltant de la sardana, però hi ha més. Per a cobla també es fa música simfònica i és el que posa en pràctica la Cobla Simfònica Catalana per iniciativa de Sabadell Més Música. Diumenge arriba el 20è concert de música simfònica per a cobla. No és música popular, treballen partitures difícils de compositors com Eduard Toldrà, Joaquim Serra o aquest aquelarre que estem sentint de fons de Francesc Assú.
Serà a les 6 de la tarda al Teatre Principal. El grup d'intèrprets, la Cobla Simfònica Catalana, va néixer fa 15 anys i la composen músics de primer nivell. Josep Vinaròs, president de Sabadell Més Música, creu que el concert s'orienta a un públic diferent dels sardanistes.
Del món sardanista no venen, perquè la cobla, ells, els sardanistes, és per fer sardanes. I això és una altra cosa. Això agrada al que li agrada la música, a part de les sardanes, que n'hi han de meravelloses, les sardanes. Meravelloses. Però són, de 100 compassos. I aquí nosaltres fem obres que millor en tenen 1.000 de compassos.
El director s'estrena en el càrrec al grup i es tracta del mestre Gerard Pastor. Guanyador de diferents premis des de l'inici de la seva carrera, Gerard Pastor està molt il·lusionat amb el concert de diumenge. La Cobla Simfònica Catalana també compleix la funció de divulgar aquest tipus de música. Pastor explica quin programa interpretaran.
La primera part són més aviat autors més clàssics i la segona part autors més contemporanis, en la que hi ha la particularitat de que fem dues obres amb piano i cobla, una de Rapsòdia del Manel Oltra i la segona, que és les meves desvariacions per piano i cobla.
Les entrades per diumenge a les 6 al Teatre Principal es poden adquirir a un preu de 15 euros.
La sabadellenca Museless actua demà a la festa del 75è aniversari de la Sala Apolo a Barcelona. El cartell d'aquesta sessió mataroniana de música inclou bandes com Les Ruïnes, Mian, The Beast, Sara Fontan o Ran Ran, maratoniana. La festa és gratuïta i començarà a les 12 del migdia. Museless actua a partir de les 2 de la tarda a l'escenari de la nova Sala 3.
Distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalán i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova. Tradició en la distribució. Plaer pel bon servei. 93 716 80 86. 100% de Sabadell.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamines sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900 724 900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de vuit del vespre, ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Primera final del Centre d'Esport Sabadell en aquest tram final de Lliga. Així es pot catalogar el duel que diumenge jugarà el conjunt arlequinat a la nova Creu Alta contra l'Atlético Saguntino. L'equip de Toni Saligrat encara aquest partit amb les baixes segures de Felipe Sanchón i Marc Martínez per lesió, i Víctor Martínez i Pol Moreno per sanció. L'andalús Miguel García, encara amb problemes musculars, també podria perdre's aquest partit.
El Sabadell afrontarà, doncs, l'important cita contra el conjunt de Sagunt sota mínims i amb l'obligació de treure un bon resultat per no veure com es complica la classificació últim tram de la temporada. Toni Saligrat assenyala els punts forts de l'Atlético Saguntino, un equip que arriba a la nova Creu Alta 4 punts per sobre del Sabadell a la classificació.
El Saguntino té una identitat independentment de les baixes que tingui, i aquesta identitat és d'equip de bloc compacte, de bloc que sap a què juga, ve d'una temporada molt bona de l'any anterior, amb el mateix entrenador, amb el mateix bloc de jugadors reforçat amb d'altres que li han donat un plus. I, bueno, i d'ahir la temporada que estan fent.
Avui ha passat per l'hotel suís d'aquesta casa l'entrenador rival David Gutiérrez Guti. El valencià ha assegurat que el de diumenge serà un partit molt igualat i que qui aconsegueixi anotar primer tindrà més opcions d'endur-se un resultat positiu.
Bueno, yo me espero un partido muy igualado. Uno, porque en el grupo 3 de segunda B todos los partidos son igualados. Y después, porque somos dos entrenadores que creo que nos conocemos perfectamente y que siempre donde hemos estado hemos demostrado que los equipos son muy competitivos. Entonces me espero un partido muy igualado, donde por encima de las individuales siempre suele destacar el bloque del equipo. Y evidentemente el que se ponga por delante en el marcador pues tendrá muchas más posibilidades de puntuar que el otro.
L'equip de segon també arribarà amb baixes, fins a 4 per sanció. El partit començarà diumenge a les 12 i, com sempre, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
I el filial del Sabadell espera jugar amb els nervis del Banyoles i treure un bon resultat de la seva visita al Pla de l'Estany. I és que els de Carlos López visiten un rival molt necessitat de punts a la primera catalana.
Un dels dèficits del filial aquesta temporada són els partits fora de casa. Només una victòria com a visitant és un bagatge força pobre per un equip que vol fer un pas endavant en aquest sentit en el tram final de la temporada. Carlos López té clar que el Banyoles sortirà molt intens, ja que necessita els punts per assolir la permanència. Per tot plegat, creu el tècnic del filial que han de jugar amb els nervis del rival i anar madurant el partit.
Allà hem d'intentar de ser pacients. Ells crec que necessiten 3 punts més que un i nosaltres, si madurem bé el partit i som capaços d'adaptar-nos a mi de jugar fora de casa, doncs intentarem de sumar els 3 punts.
El partit entre el Banyoles i el Sabadell B diumenge a les 12 del matí.
I canviem de tema. Un campus elit destinat a joves de 8 a 18 anys que puguin acreditar haver competit a nivell nacional. És la principal novetat del campus de natació artística Ona Carbonell que s'ha presentat aquest matí a Can Llong i que amb aquesta ja arriba a la quarta edició.
El campus d'iniciació es farà del 22 al 29 de juliol al SEC Catalunya, a la Garriga, com ha estat habitual els darrers anys, i tindrà un topall de 120 places. Per aquest campus elit, l'escenari de l'activitat serà Can Llong del 18 al 21 de juliol i amb un màxim de 40 places. Ona Carbonell ha explicat a qui va destinat.
Aquest campus elit el que es demanda és un nivell que hagin competit a nivell nacional, que hagin competit en campionat d'Espanya cada un amb la seva edat, és des de 6 a 18 anys, i cada un als seus nivells, i ja està, no? No es demana ni que siguin cinquenes d'Espanya, ni terceres, ni 15. El que es demana és que tinguin aquests certs nivells per poder, sincerament, entrenar i inculcar l'elit d'aquest esport, no?
Andrea Fuentes i la francesa Virginie Dédier seran les entrenadores d'aquests joves nedadors.
D'altra banda, i aprofitant la presentació del seu campus, també hem volut conèixer com prepara Ona Carbonell, l'europeu d'aquest estiu a Glasgow.
És la cita més important de la temporada, tot i que la representant del club es troba un pèl més relaxada del normal, i és que Carbonell reconeix que pensa més en el Mundial de l'any que ve i en els Jocs de Tòquio 2020.
Doncs ara ens n'anem a París la setmana que ve, a l'Open de París, de les World Series, després a l'abril anem a Japó i no sé quina competició més fem, i després ja és l'Europeu a Glasgow a l'agost, i bueno, jo em trobo en un any doncs una mica de recuperació del meu cos i del meu cap per poder afrontar l'any de Mundial i de Jocs a tope. Estic entrenant menys que normalment.
Amb tot, la sirena del club creu que la selecció espanyola de natació artística lluitarà per les medalles a totes les modalitats d'aquest europeu.
Un Sabadell-Terrassa descafeinat. Els dos equips es veuen les cares aquest vespre en el partit pendent de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Una cita que serà la reedició de la passada final de la Copa de la Reina, que va guanyar de forma clara el conjunt sabadellenc.
Ara mateix no hi ha color entre el nivell d'un i altre equip. Les waterpolistes del club buscaran seguir millorant aspectes del joc, tot i ser conscients que es tracta d'un partit assequible. Un fet que agraeixen les jugadores del Natació Sabadell després de l'exigència de les últimes setmanes, tal com reconeix la defensora de Guaya de l'Astralpool, Mati Ortiz.
Bé, va bé, no? Perquè al final sempre, bueno, ara venim, com dius tu, de doncs, partits més forts, més intensos, o que havies d'estar també concentrada, i per tant jo crec que alguna així va bé com una mica per tornar a adaptar-te aquí, no? Vam arribar ahir per la tarda, hem començat a entrenar ja aquest matí, i una mica per ubicar-te, doncs, i per tornar doncs, a agafar sensacions de lliga, de les companyes del Sabadell i de més.
Un partit que es perdrà per lesió Marina Cordobés amb problemes al psoas. La cita aquest de derbi del Vallès femení entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Natació Terrassa a 8:45 del vespre a la piscina Carles Ibers de Can Llong.
I acabem parlant de l'Obert Gràcia Sabadell, que visita una de les pistes amb més història de la primera nacional d'handbol, els de Miquel Benítez jugant contra Sarrià de Ter, un duel que pot apropar els graciencs a la cinquena posició.
Partit especial per al tècnic verd i blanc, ja que ell és gironí, per tant, juga a casa. Reconeix la història d'aquella pista i també el bon handbol que fa el Sarrià les últimes temporades. Amb tot, els jugadors de l'Obert no descarten res i volen plantar cara als equips més potents, i sens dubte que els gironins són un d'aquests conjunts.
Jo sóc de Girona, per tant em motiva especialment perquè és un pavelló històric, molta afició, emprenen sempre el pavelló i a més venen moltes ganes de jugar allà. Fan molt bon handbol, és un equip molt dur, molt consistent, que juga realment bé a l'handbol, i a més els últims anys sempre ha estat dels quatre primers, per tant anem amb totes les ganes i a fer un partit clàssic com els d'abans.
El partit entre el Sarrià de Ter i l'Obert Gràcia Sabadell demà a 6:45 del vespre.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell el pròxim dilluns a les 9 al Magazín al Matí amb Mireia Sanz i Raquel García i després també els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon cap de setmana i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.